Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Prendre decisions a la vida sempre és difícil i un dels moments en què ho és especialment és quan tries què vols ser de gran. Per exemple, quan tries quina carrera vols estudiar. Hi ha molta informació necessària per prendre aquesta decisió. El EUC, els Estudis Universitaris de Catalunya, és un lloc web on podràs buscar de manera gratuïta informació sobre la qualitat de tots els estudis oficials que s'imparteixen en les universitats i centres d'ensenyament artístic superiors de Catalunya. En volem parlar amb el doctor Jaume Valls, director d'ACU Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia.
Parlàvem ara d'ACU Catalunya, que és l'Agència per la Qualitat Universitària de Catalunya. Per tant, l'agència que també vetlla per aquesta qualitat universitària, no? És la que s'encarrega de fer aquests estudis que després es pengen en aquesta web.
Sí, efectivament. ACU Catalunya és una agència que avalua les propostes de nous estudis que fa les universitats i a partir d'aquí doncs s'acaba fent algun tipus d'informe favorable o desfavorable perquè aquest estudi de grau o de màster o de doctorat es dugui a terme. Efectivament, aquesta fase inicial és important, però també és important fer el seguiment de com es va desplegant aquest estudi i a continuació, al cap de 6 anys, depèn del cas, pot ser 4 o 8, però en general 6 anys, es fa una acreditació, és a dir, un comitè avalua què ha passat en aquest període en què s'ha estat desenvolupant l'estudi. I això és important, efectivament, per garantir la qualitat del sistema universitari i per fer, sobretot, processos de millora en el conjunt del sistema universitari perquè les coses estiguin cada vegada més clares. Deixa'm dir també que, clar, aquesta qualitat, què vol dir? Aquesta qualitat vol dir que ens han d'explicar i s'ha d'avaluar el pla d'estudis, la informació pública que dona la universitat sobre els estudis, el sistema d'informació que té, el tipus de professorat que posa, els recursos, els resultats que s'obtenen amb l'estudi, etc.
Jo també afegiria que aquesta és una empresa pública que depèn de la Generalitat, però que té un reglament que assegura, que garanteix la seva independència. Per tant, és una informació amb dades objectives, sense cap interès de reforçar cap tipus d'universitat, sinó que totes són iguals, i que, per tant, ens servirà per tenir unes dades molt necessàries. Com, per exemple, i això ara, imaginem-nos que entrem a la web perquè volem triar una carrera i volem saber què ens pot informar aquesta web. Tenim quins són els indicadors de qualitat, això per començar, i per tant tindrem quines universitats tenen el grau d'excel·lència. Què vol dir aquest grau d'excel·lència?
Sí, el que vol dir és que quan nosaltres fem l'avaluació de tots aquests ítems i aspectes que he comentat, si hi ha alguns d'aquests aspectes especialment importants, com els de professorat, els de resultats i algun altre, això hi ha un, diguem-ne, un conjunt de criteris que, combinats, considerem que es pot qualificar aquell estudi de grau o de màster o de doctorat d'excel·lència. I això ho concretem amb un indicador de la web, doncs, com un reconeixement que, per altra banda, dic que és molt valorable a les universitats avui en dia, però que, efectivament, doncs, això acaba afectant un 15 o 20% de les titulacions. No és un tema en absolut generalitzat, no? I jo crec que aquest és un tema important. Deixa'm dir també que en la web tenim els estudis universitaris de totes les universitats de Catalunya, públiques i privades.
Exacte, sí,
això
sí,
és important,
és veritat,
eh?
És veritat, perquè l'empresa és pública, però s'estudien totes les universitats.
El universitari català està organitzat d'una manera que hi ha una molt bona, diguem-ne, coordinació de totes les 12 universitats del sistema, siguin públiques i privades, i a més, en aquesta web hi ha les avaluacions que fem en els centres artístics superiors que tenen nivell universitari, tant si, diguem-ne, entre cometes, depenen de ser d'una universitat com a centre adscrit, que llavors tècnicament ja són universitat, com si són centres artístics que s'acullen a la normativa específica de centres d'estudis artístics superiors.
I a més, a part de saber si són universitats amb aquesta qualificació d'excel·lència o no, també trobarem tot tipus d'informació que és molt útil per l'estudiant. Per exemple, la nota de tall, però no només la nota de tall, sinó que sabrem l'evolució que ha tingut aquesta nota de tall, que també ens dona, sense voler, altra informació, o volent, altra informació que també complementa aquesta simple dada, no? Tindrem notes de talls. Després, una altra cosa que suposo que també interessa molt és els resultats laborals.
Sí, efectivament. Efectivament. La idea de la nostra web, del portal EUC, d'Estudis Universitaris de Catalunya, era de proporcionar una visió de qualitat que no només sigui la presentació dels nostres informes d'avaluació, que tots són públics, nosaltres ens regim pel principi d'independència i transparència d'acord amb els estàndards europeus de les agències de qualitat europees, per tant, no només les dades dels informes de qualitat, perquè això puguin consultar els estudiants que vulguin, sinó també una combinació d'indicadors que provenen del propi sistema universitari, però també d'unes enquestes específiques que fem nosaltres sobre tres grans temes, sobre inserció laboral, sobre ocupabilitat de les titulacions i, finalment, sobre satisfacció als estudiants. Això ens permet oferir un ventall d'indicadors molt complet, que, insisteixo, combina doncs, les nostres informes de qualitat més les dades de la nota de tall, per exemple, que venen del sistema universitari, més els nostres resultats d'inserció, d'ocupabilitat i satisfacció, ens permet donar un ventall molt interessant, una panoràmica que considerem que pot ser molt útil per reflexionar sobre la presa de decisions a l'hora d'escollir la carrera, els estudis que vols cursar, tant si és de grau com de màster com de doctorat.
Uh-huh. A més, són 25.000 els estudiants que formen part d'aquesta enquesta, que se'ls ha consultat, per tant és una xifra força elevada, que dona garantia també d'aquest resultat, i alhora també podem veure fins i tot la quantitat d'alumnes que han abandonat el primer any, que també pot ser una referència, no?, de grau de satisfacció. Vull dir que hi ha molts matisos.
Sí, hi ha molts matisos i moltes dades, molt, jo crec que molt interessants. Tot això està disponible a la web, com comentàvem, però alguns exemples, no? És a dir, per posar, diguem-ne, alguns d'ells, hi ha moltes, insisteixo que hi ha moltes variables que poden intervenir. Per exemple, el tema de quants estudiants han escollit aquella carrera per primera com a primera opció. Que això ja sabem que existeix des d'un punt de vista de les dades de la Generalitat, però que aquí ho tenim acumulat, no? O dades nostres pròpies en relació a la inserció laboral, no? Si la persona, diguem-ne, de l'última, les persones que han entrat a treballar al mercat laboral els últims 3 anys, que són les que avaluem, tenen un contracte fix o un contracte temporal. Si han tardat un any o han tardat 3 anys a trobar feina. O fins i tot, quin és el salari mig mensual que tenen en aquests moments, no? Llavors, aquestes dades ens permeten fer aquesta panoràmica que és d'alguna manera interessant per completar la visió de l'atractiu que pot tenir o no la titulació per un futur estudiant.
Doncs jo crec que, com dèiem, és una eina superútil que moltes vegades no es coneix, que té tota la independència i evidentment, el suport de les mateixes universitats, de la Generalitat de Catalunya, i que facilita aquestes dades que són tan i tan útils per un moment que jo diria que és dels més difícils que hi ha, és saber què vols ser de gran i triar la universitat i la carrera adequada per poder seguir aquest camí, no? que com dèiem, es fa molt difícil de triar. Per això hem volgut parlar d'aquesta pàgina, la EUC, és a dir, que Estudis Universitaris de Catalunya, aquest lloc web que podreu consultar totes aquestes dades, i ho hem fet avui amb el doctor Jaume Valls, que és el director d'aquesta agència, de l'ACU, que és l'Agència per la Qualitat Universitària de Catalunya. Recordo, molt important aquesta eina, i facilitarà aquesta decisió que, com dèiem, i suposo que tots hi hem passat, oi, en aquest moment, de dubtes, i que recollir aquesta informació ens ajudarà. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, i esperem efectivament que aquesta eina pugui ser d'utilitat.
N'estic convençuda. Gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Minuts ara per reflexionar, per parlar de filosofia, i no ho fem sols, ho fem de la mà de la Montse Crespin, que ella és professora de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
Avui parlem de mercantilitzar el dolor i el mal aliè.
O el propi
també.
Sí, sí.
Una situació que potser més d'una ens serà bastant comuna, no?
Sí, i va en connexió amb el que vam parlar fa uns dies sobre pensar el que és residual, no? Però sobretot en com a vegades el que és residual, i pensem, no? Doncs el que es pot considerar residual, està aquest dolor i aquest mal aliè o propi, doncs pot ser reintegrat, reciclat, convertit en producte de consum. I avui, com comentaves, no? Vull doncs que pensem, no?, com a vegades el dolor aliè i el personal es pot mercantilitzar. Per què? Per què faig aquesta proposta, Noemí? Doncs la qüestió m'ha sorgit personalment en diverses ocasions on he trobat que potser hi havia una línia molt fina entre certes narracions del dolor i del mal sofert que s'han convertit en productes, és a dir, llibres o productes audiovisuals que el que fan és presentar-nos una realitat dura i cruel, però a vegades tinc la sospita de que potser l'objectiu final no és informar-nos sobre una situació dura, sinó mercantilitzar al final aquest dolor i aquest patiment.
Exacte. Darrere d'aquesta voluntat d'ensenyar aquest dolor i aquest patiment sempre hi ha aquesta pàtina de lucre que potser és el que ho embruta, no?
Bueno, podem dir sí, no? Aquest desig crematístic i lucratiu, o aquest oportunisme, penso això, no? En moltes ocasions en què, trobem un llibre o un producte, també, audiovisual, en el qual algú testimonia un mal, per exemple, que ha sofert ell o ella. I hi ha cert tipus de narratives que... Com dir, no? A vegades crec que el que fan és justament compartir en un bé de producte i no ensenyar-nos, no? És a dir, per exemple, posar-nos davant un model per no repetir, no?, aquesta situació.
Mm-hmm. Parles també de pornografia humanitària, que és el que es denunciava fa uns anys, no?
Sí. És un exemple clar, d'aquesta manera de mercantilitzar el dolor. Es parlava fa uns anys de pornografia humanitària i era aquella, no?, que quedava reflectida en la reproducció de nens i nenes desnodrits i envoltats de brutícia que buscaven despertar consciències. I no tant, no?, les consciències dels estats i els organismes, no?, impassibles davant una realitat que ells coneixen perfectament, si no és el cas que l'han causada, sinó, dels espectadors, no?, d'aquelles imatges. Jo crec que, clar, aquesta pornografia humanitària, precisament, no?, se li posava aquest nom per denunciar aquesta conversió en producte de consum massiu, en aquest cas de la malaltia, de la crueltat humana, no?, en aquest cas una situació d'absoluta desigualtat.
Mm-hmm. I, com sempre, acabem aquesta reflexió recomanant, en aquest cas també, una lectura.
Sí, i jo crec que és ideal perquè ens pensem que a vegades comprem, no?, el mal i el patiment aliè, però clar, no?, sempre per veure'l des de la distància, no?, amb un cristall o amb guants, no?, per protegir-nos.
Sí, sí,
no?
Sí.
I és molt interessant el llibre de Magdalena Bazocut Mis, que porta per títol El sentido del límite, el dolor, el exceso, lo obsceno, que ha editat Abada Editores l'any 21.
Mm-hmm. Doncs ens quedem amb aquesta recomanació bibliogràfica i amb aquesta idea de mercantilitzar el dolor i el mal aliè o el propi. Montse, moltíssimes gràcies. Que tinguis bona setmana.
Gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 8 de gener de 1935, atenció, que neix un dels grans noms del rock and roll de tota la vida, per no dir el més gran, que sempre fa de mal dir. Elvis Aaron Presley treu el nas a Tupelo, Mississippi, i amb el seu plor ja fa entendre que alguna cosa caldrà fer amb la música que en aquells moments omple els dials de totes les emissores conegudes i per conèixer. Chic to Chic sonava aquell dia, Chic to Chic de Fred Astaire, que embolcalla les sensacions musicals més ensucrades.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak.
Gener de 1935, clar, Chic to Chic, unes melodies eternes, però sobretot i mentre va creixent, Elvis es proposa revolucionar la concepció de la seva generació i assaja les mil maneres de fer-ho, que finalment configuren la seva personalitat singular. Una altra de les cançons d'aquells inicis de 1935 i que les emissores llatinoamericanes i de més cap aquí no paraven de promocionar era El dia que me quieras, de Carlos Gardel, banda sonora de la pel·li del mateix nom que s'estrenava aquell any.
El dia que me quieras, la rosa se enganara, se vestirá de pieza con su mejor color.
Un altre dels temes eterns que podríem enquadrar en el gènere temàtic dels boleros, però que en la veu de Gardel flirteja i de quina manera amb el tango. L'any 1935 els règims ultres amenacen la pau i la convivència a Europa. Falta un any per al cop d'estat a la República. En aquell moment, Ràdio Associació de Catalunya, que ja impulsava revistes radiofòniques com Catalunya Ràdio, crea el diari L'Instant, que juntament amb l'emissora esdevindran fonts d'informació imprescindibles per acostar l'actualitat a la ciutadania. Amb l'esclat de la Guerra Civil un any després, es van fer imprescindibles.
Luciérnaga curiosa, o que verán, o que de mi corto era.
La primera pedra.
Ai, que contenta estic de veure't aquí.
Oh, bon any, i així d'alegres entrem al 2023.
L'última vegada vas arribar ple de confeti encara, bueno. I ara ja veig que estàs ara més assossegat perquè l'òpera t'ha deixat...
Perquè he passat per la dutxa, bàsicament.
Perquè hem passat els dies, ja.
Hem passat els dies i hem anat fent...
Tenim-hi-do aquests dies intensos per tu d'òpera.
Una mica. Pobres, ara diré una cosa que em... Digue-ho, explica-ho, explica-ho tu. No,
he de dir que vas anar al Palacio Real.
Al teatre, al Palacio... Bueno, el Palacio està al davant.
Ah, no, perdona, al Teatre Real que feien l'òpera La Sonàmbula.
Sí, aquí em sap molt greu. Ells ho saben, jo vaig anar amb els meus millors amics a Madrid.
Ha sigut una mica infidel, al Liceu.
No, home, no, em diguis això, no, hem de fer món. Però jo els meus amics em van dir, anem a Madrid, els vaig dir, estic molt cansat, jo no em veig allà quatre dies amb un llavall i tal i qual, i ara ves aquí, aquella expo i tal. Però després vaig veure el web que feia La Sonàmbula i vaig dir, Marc,
doncs escolta'm,
què
fem? Val la pena.
I els vaig dir, que vinc, i em van dir els tios molt intel·ligents, però tu vens per l'òpera, no per nosaltres.
I tu vas dir sí?
I vaig dir sí, i escolta, és que em vaig veure dos funcions.
Ho sé.
No una, vaig veure els dos repartiments.
El Marc és dels que va veure dues vegades la mateixa òpera amb diferents intèrprets.
Els dos repartiments valien molt la pena, l'òpera ja sabeu perquè l'hem tocada aquest any, m'encanta, perquè és bé el canto puridur, La Sonàmbula, i precisament això em va fer pensar l'òpera d'avui, perquè l'òpera d'avui hi canten dos dels cantants que cantaven a La Sonàmbula. Esteu tots preparats?
Home, i tant.
Fem Donizetti,
va.
Però fem un Donizetti molt estrany. Recuperem aquella secció de la reina Isabel II, pobra, d'òperes basades en la seva antepassada. Vamos allà, ens anem al Castello di Kenilworth. Escoltant una edició crítica del Ricardo Frizza, que és el director d'orquestra, que és precisament el director del Festival Donizetti a Bergamo, a la ciutat natal del compositor, que el que està fent és recuperar al màxim les òperes d'ell. I aquesta és una que us dic ara, que no la veureu enlloc. De fet, és impossible trobar la discografia. I una de les coses molt interessants d'aquesta òpera és que és una òpera de l'any 1829, i quan parlem, us en recordeu, quan vam fer la primera secció, que vam fer aquelles tres òperes, l'Anna Bolena, la Maria Estuarda i el Roberto de Veré, que li diem la trilogia Tudor, però és una mica fals, perquè en realitat l'Anna Bolena, que és de l'any 1830, doncs a l'any anterior, al 1829, ja hi havia una òpera sobre la reina Isabel I. Per tant, aquesta passió no li venia d'aquell moment, venia ja d'una òpera anterior, i és que és una òpera que va d'aquest tema, i és una òpera molt perfecta i molt paral·lela, perquè veureu que hi ha dos sopranos i dos tenors. Com et quedes?
Mira, fantàstic, serà molt divertit d'escoltar.
Bueno, us explico una mica la història, perquè la història també té sis bemoles.
Sí? Oh, caram.
Bueno, la història em fa una mica de riure, però bueno, com totes aquestes històries de bel canto. Sí. Es diu el Castello di Kenilworth perquè representa que és una visita de la reina Elisabet I, aquest castell. I què és el que passa? Doncs que ella es troba el seu favorito, el Leicester, no?, que és aquest tenor, el Xavier Enduaga, que el sentirem ara cantar aquí, que cantava La Sonàmbula, que us quedeu parats a lo bé que canta, i quan està gravant aquesta representació, quants anys diries que té?
No sé, jove?
Bueno, escolta-ho, i ara ja us dic que ell està una mica preocupat, el personatge, no el tenor, perquè aquest nano, clar, ara ve la reina al seu castell, i clar, ell és una mica arribista, diu, calla, que amb aquesta reina doncs jo puc ascendir una mica, però clar, és que m'acabo de casar amb la meva enamorada, i ara vindrà aquesta reina que està una mica de mi, i ara quan s'enteri que m'he casat aquí i tal, ai, 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 ai. I saps què és el que fa?
Què?
Doncs la tanca al sòtan, anda que també a la dona.
Ah, pensa que has dit la reina.
No, a la reina no, a la dona, a la dona, perdoneu.
A la dona, a la dona. Però
bueno, anem-lo a escoltar. Home, de lo preocupat que està...
De moment no m'agrada aquest noi, eh?
No, doncs espera, espera, que venen corbes. Anem a escoltar lo preocupat que està en aquesta àrea i ara em dius quina edat creus que té el Xavier Enduaga. Aquest home, aquesta veu lleugera, fresca, que pot arribar a unes alçades estratosfèriques. Quina edat diries que tenia aquí quan va gravar això?
40? Què? M'he passat.
Però què dices?
De gran m'he passat.
23 anys! Com te quedes? Aquest nano va guanyar premis, bueno, i cas,
carrera, títol. Clar,
bueno, impressionant, sí, va cantar aquí el Don Ernesto, el Don Pasqual, etc. O sigui, Xavier Enduaga... Som fans teus, ja pots venir aquí, però a més és guapíssim.
Ah, sí?
Ja t'ho dic ara, és un vast així.
El volem aquí també al Liceu, home.
Sí, que vingui més, clar. I el volem també aquí a l'estudi, que li puguem fer
també,
petons
també.
A la galta. Bueno, en qualsevol cas, el primer acte acaba que li diu al seu company, que és el dolent, el Warnie, li diu, escolta, acompanya-la a la mazmorra, amb una mazmorra al sòtan, i allà la tindrem amagada. I a l'altre se n'aprofita. I li diu, com t'estimo, que guapa ets, deixem que et
pobra
faci
noia,
petó.
Bueno,
és
o sigui,
que la pobra...
El marit la tanca i l'envia amunt que...
Ja veus tu, sí. Ja veus tu. Bueno, la pobra, el segon acte s'escapa. Ah. I el segon acte aconsegueix parlar finalment amb la Isabel i li diu, escolta, aquesta gent em tenen aquí tancada, ta-ta-ta-ta. I llavors la Isabel confronta els dos tenors, el marit d'ella, que no sap encara que és el marit, i el dolent, que és el que ha intentat doncs, aprofitar-se de la situació per mai millor dit, aprofitar-se d'ella. I es dona aquest quartet de tanta tensió que serà un pèl abans que clogui el segon acte. I es van afegint les veus, que són dos sopranos, recordem-ho, i dos tenors. I aquí estan tots cantant. Clar, ella està una mica amb la mosca darrere l'orella, la reina, perquè diu la reina detectiva, clar, que està fent aquí de veure què està passant.
Què està passant?
Bueno, doncs a sobre, per acabar-ho d'adobar, s'entera, perquè clar, el dolent li dius, no, és que aquesta noia està amb mi, i clar, l'altre està obligat a confessar que no, que és la seva esposa. I quan l'altre s'entera, quan la reina s'entera que és l'esposa, agafa un cabreig que acaba l'acte així, i ara veureu per què és coneguda la soprano que vaig veure a Madrid, la Jessica Prat. Ara ho veureu. Vamos allà. Va fent notes d'aquestes com qui torra castanyes, jo que sé, bueno, potser torra castanyes és una cosa molt difícil o molt fàcil, no sé, però te les va repartir.
Això segur que ho és.
La Jessica Prat, aquesta sí. Nana també és joveníssima, imponent, però té com, fa com 2 metres d'ala, no? I va traient allà notes sobreagudes a tope. En qualsevol cas, ens hem plantat el tercer acte i la pobra, l'única que aquí està tocada, és la pobra dona aquesta, l'esposa, que es diu Amelia, i bueno, perquè encara l'altra la intenta raptar una altra vegada el dolent i espera que després, com que no se'n surt, la vol enverinar. Caram. Bueno, escoltem la pobra que canti la seva ària perquè
sí,
imagina
sisplau,
lo trista que està arribat a aquest punt.
Que hi ha, no?
Imagina't.
Porque
peça més dolça.
I amb l'arpa. I amb l'arpa. Però espera,
veritat,
perquè...
M'agrada molt a mi l'arpa.
A mi també. Oh. Em xifla. Oh. Jo quan són aquestes àries balcantistes amb arpa, i en Donizetti l'arpa la tocava molt bé a les seves partitures, meravellós. Pobret està resignadíssim. Bueno, l'òpera ja està acabant, i l'òpera acabarà amb una gran escena per l'Elisabetta, que al fi i al cap és la protagonista, i bueno, ara veurem, per començar, que ja treu l'entrellat de tot, i per tant, doncs, al final el que diu és que, escolta, happy ending, i que no passa res, a l'altre és arrestat, és detingut, i d'aquest casament doncs ja té els bons ulls de la reina. Anem a escoltar una mica aquesta ària de l'Elisabetta i escolta, escolta aquest instrument que sentireu. Doncs no el sentireu.
No el sentiré, jo estava esperant-lo.
Em pensava a veure... que era aquí. És que hi ha l'harmònica de vidre, que és un tros molt maco també, doncs, per reflectar... No,
és a dir, que hi ha arpa i harmònica de vidre.
No, és superinteressant, perquè sembla que estiguin allà... Saps aquella gent que estan allà amb la copa de vidre
i amb l'aigua? Sí, fent rodinetes.
Doncs això. Bueno, em sap greu, ja ho posaré a Twitter, ja que ningú pateixi que ho escoltareu.
Escolta, que la recuperin per internet, perquè segur que és fàcil de trobar aquesta òpera.
Sí, a més us deixarem el link i tot, i a més és que és meravellosa, i no sé si està tothom preparats, ara ja pel final feliç, i un altre mega, super, sobreagut, de la Jessica Prat, que acaba l'òpera, doncs, contenta tothom.
Ens encanta aquesta gent jove que ve amb força i que, escolta'm, els hi queda una carrera superprometedora, tal qual l'han començat.
I tant, ja t'ho dic ara.
Doncs estarem pendents. Marc, moltíssimes gràcies, ens quedem amb aquest final.
Una abraçada.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
Parlem d'economia. Avui ens preguntem si la comunitat universitària és un espai generador d'iniciatives emprenedores de joves estudiants, de com es professionalitza una afició. Són temes que a vegades ens hem plantejat. Quin és el paper de les dones en el món de l'emprenedoria? Aquests, de fet, van ser alguns dels temes que es van plantejar a la jornada Joves Emprenedores, la revolució de les dones, que va tenir lloc el mes de novembre a l'Aula Magna de la Universitat de Vic. I volem comentar alguns dels punts d'aquestes jornades amb Elisenda Terrats Pons, que és directora de la Unitat d'Emprenedoria de la Universitat de Vic. Elisenda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I una de les preguntes que van sortir en aquesta xerrada que avui ens volem fer és si realment la universitat genera emprenedoria, perquè suposo que hauria de ser un dels motors de que la gent jove entrés en el món d'aquesta emprenedoria.
Sí, la universitat, qualsevol universitat, ha de generar el que és l'emprenedoria. D'alguna manera, l'emprenedoria podríem dir que és una soft skill, és a dir, una competència transversal que, independentment del títol que es cursi, perquè es cursen molts tipus de graus i formacions diferents, la universitat ha de vetllar perquè l'adquireixin el nostre alumnat, perquè d'alguna manera, llavors, quan s'incorporin al mercat laboral, com que són persones molt qualificades, doncs poden ser futures generadores i creadores de nova ocupació.
I suposo que també, no sé si tenim xifres, i de fet hi ha un informe, l'informe GES, que és un informe mundial que també sap valorar aquestes xifres que es desprenen d'aquesta emprenedoria dins de les universitats. Què podríem destacar d'aquest informe?
Sí, aquest informe, com bé comentes, és molt important. Nosaltres des de la universitat hi participem cada dos anys quan es promouen aquest tipus d'informe. En aquesta entrevista mundial, que analitza bàsicament l'esperit emprenedor de joves universitaris, per exemple, a Espanya hi participen 50 universitats amb més de 32.000 alumnes, que responen al mateix qüestionari i s'utilitza la mateixa metodologia. Però així mateix, com que és de caràcter mundial, hi participen altres 54 països i més de 3.100 universitats de tot el món. En aquest informe, com a molt interessant, ens comenta que al finalitzar els estudis, només un 4,5% dels universitaris tenen intenció de ser emprenedors. Però el més curiós és que, passats 5 anys, aquest 4,5 s'eleva fins al 24,5%, no?, que es planteja aquesta opció. També un altre aspecte interessant que esmenta aquest informe i que, per tant, com universitats hem de tenir en compte, és que un 62,3% dels universitaris esmenten que no han rebut formació específica en emprenedoria. Jo diria que aquest percentatge és molt elevat, inclús superior a la mitjana dels països europeus, que s'ubica en un 60,9%. Per tant, aquí jo crec que les universitats ja estem oferint activitats tant a nivell curricular, o sigui, dintre dels estudis universitaris que ells cursen, com no curricular i de caràcter gratuïta. I, bueno, a vegades sovint et trobes que l'alumnat, tu vas promovent, diguem, les diferents activitats anualment, però hi ha un dia que senten la música, no?, perquè aquelles mateixes informacions aquell dia els hi ressonen. I a partir d'aquí és quan es comença a generar aquesta llavor emprenedora.
Jo suposo que l'assignatura pendent, per tant, de les universitats seria potser potenciar aquesta voluntat de ser emprenedors?
Sí, les universitats hem de vetllar-ho, perquè tot i així ja veieu que el percentatge d'alumnes que volen ser emprenedors és molt baixet amb el total d'alumnat. Tot i així, bueno, mica en mica és seri, no tothom tampoc que acabi un grau ha de ser emprenedor, no? Hi ha d'haver sortides, no?, professionals per tothom. Però aquells que realment ho senten, que per tant tenen aquella motivació intrínseca, que busquen quelcom més, que sovint tenen una actitud com molt inquieta, amb moltes ganes d'aprendre i endinsar-se al món amb algun projecte que realment el remogui, doncs aquests sí, aquests hem de trobar la manera per donar-los tot allò que des de la universitat els hi podem oferir, que crec que és molt i que els hi pot ser de molta utilitat.
I en tot això, quin paper juga les dones?
Les dones, jo penso que juguen un paper molt important. L'emprenedoria femenina, potser abans s'entenia com una emprenedoria secundària. Ara actualment tenim grans projectes de dones emprenedores que han començat a la universitat. Tenim, per exemple, nosaltres vam presentar el cas de la Diana Ballart amb el projecte de Smart Lollipop. Vull dir que és un projecte amb base científica i molt interessant. O, per exemple, el cas de l'Anna Comas, que en aquest cas va crear una empresa que es diu Mind Organics, d'higiene femenina sostenible, i en aquest cas, per exemple, l'Anna va ser un alumne, jo li vaig portar el treball fi de grau en la modalitat Innova, i a partir d'aquí va començar la llavor de ser emprenedora i ha acabat creant la seva empresa 2 anys després.
Uh-huh. Perquè suposo que ser emprenedor no és només crear empreses, sinó tenir una mentalitat emprenedora. És a dir, saber captar les necessitats i identificar oportunitats no és tan fàcil.
No és tan difícil, jo diria. La qüestió és sovint estar format amb tots aquests coneixements. Estar format en aquests coneixements significa, doncs, d'alguna manera oferir a nivell curricular o extracurricular aquelles informacions de megatendències de futur, creativitat i innovació pel desenvolupament d'una idea emprenedora, el perfil emprenedor, conèixer bàsicament en què consisteix, també utilitzar metodologies com el design thinking i el lean startup que t'ajuden a no fer grans inversions abans de començar una empresa. Tot això és el que nosaltres els hem d'ensenyar, perquè llavors a partir d'aquí elles amb els seus interessos i amb les seves motivacions ja trobaran aquell projecte. Aquest sistema nosaltres ja l'apliquem en moltes de les assignatures obligatòries que fem d'emprenedoria pel nostre alumnat.
Uh-huh. Perquè suposo que sempre ha d'haver-hi una gran motivació, és a dir, una gran il·lusió, una cosa que potser probablement per això sigui important també doncs, generar una emprenedoria a partir, per exemple, d'una afició. No sé si seria una de les maneres de poder arribar a crear una empresa.
I tant. l'emprenedoria requereix sempre una gran inversió de temps, jo diria, sobretot. I, per tant, en aquest sentit, t'ha de remoure molt de dintre. Hem de buscar i hem de fomentar aquest tipus de projecte que realment les pugui motivar. Sempre hi ha quelcom, no?, que et mou, perquè és una possibilitat de millorar el món amb el que estem, de resoldre problemes que té la societat en general, i l'emprenedoria et permet convertir-ho en una realitat. I més interessant encara, si allò que tu fas prové d'una afició, d'un interès, jo diria, no? d'una motivació intrínseca per tu, ostres, llavors, vull dir, tenim uns bons ingredients perquè aquell projecte esdevingui èxit. A part, com també es va comentar en el marc de la jornada, aquelles empreses que es creen amb propòsit i que habitualment les dones emprenedores tenen molt de propòsit amb allò que creen, tenen més probabilitat de tenir èxit i de mantenir-se en el futur, perquè també és important no només crear un projecte, sinó que aquest es pugui mantenir al llarg dels anys de manera sostenible.
I a partir d'aquest informe, d'aquestes xifres que tenim, podríem dir que a Catalunya hi ha una bona salut emprenedora?
Catalunya està en una adequada salut emprenedora, en la línia del que marquen els països europeus. No hi ha molta diferència a nivell de dades. Potser sí que en alguns països tenim una puntuació una mica més baixa, però jo crec que també és qüestió d'anar-ho treballant. Perquè habitualment, ja et dic, hem d'anar des de les universitats, hem d'anar fent soroll. I mica en mica ja ho anem fent, perquè totes les universitats, per exemple, formem part de la xarxa d'emprenedoria universitària i doncs ja fomentem activitats de manera conjunta que d'alguna manera faci que cap alumne universitari no marxi de la universitat sense haver sentit a parlar de l'emprenedoria o sense haver-ho provat, no?, d'alguna manera.
Doncs aquí a la primera pedra volíem començar l'any justament amb un d'aquests grans temes que fan que l'economia tiri endavant, que és aquesta emprenedoria i sobretot el paper dintre de les universitats. Per això hem parlat amb l'Elisenda Tarrats Pons, que és directora de la Unitat d'Emprenedoria de la Universitat de Vic. Elisenda, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
La primera pedra.
Cuidem casa nostra, cuidem la seva ànima, perquè considerem que les cases tenen ànima, i ens ho explica molt bé això la Queta Champagne, que ella està a la mobiliària Kelly, i des d'allà ens les cuiden i ens donen consells. Queta, bon dia.
Hola, molt bon dia, Noemí.
Avui l'estilisme de casa nostra, perquè va quedar pendent la darrera vegada que va explicar com canviem l'estilisme de casa nostra,
però,
no?
Al final avui parlarem de vestir l'ànima de casa nostra, no? Perquè així com nosaltres tenim clar que la nostra manera de vestir doncs evoluciona segons, no sé, els nostres canvis que fa el cos, les modes, la nostra, no sé, manera de ser...
Estat d'ànim.
Exacte, el nostre estat d'ànim. Un dia que dius avui, escolta, em vull arreglar. En canvi, casa nostra sovint queda molt, molt estàtica, no? I no respon a aquesta evolució que tenim nosaltres com a persones. I per això he parlat amb la Marga Usachs, que és estilista, i ella ve del món de l'aparadorisme, de manera que és superexperta en crear escenaris molt vistosos que cridin molt l'atenció i a més ho fa així en plan pim-pam, val? Li he demanat que ens doni tres consells per anar adaptant o que perquè a casa nostra hi passin coses, anem canviant aquesta manera de vestir de casa nostra, i però que no siguin, bueno, sempre saps que des de la meva visió intento aportar doncs maneres de no tornar-nos bojos a l'hora de consumir o no, sí, fer grans despeses.
Que sigui assequible per a la nostra butxaca.
Exacte, i racional també, que no ens tirem allà a lo loco a comprar i a canviar-ho tot perquè no cal, val? Primer de tot, la mare ens diu, revisem els tèxtils de casa nostra. Podem dur a terme canvis espectaculars amb una mínima intervenció, perquè simplement canviant fundes de coixins del sofà de casa o variant plates, ja la nostra sala donarà un tomb. Val? Uh-huh. Les cortines, que també n'havíem parlat en unes seccions quan parlàvem de com abrigar la casa nostra, ens podem plantejar doncs, tenir unes cortines d'estiu més lleugeres i unes altres d'hivern que ens ajudin també, doncs, que siguin aquest ajut a l'hora d'aïllar millor casa nostra. O sigui, podem variar en cortines eines d'aconseguir també aquest canvi que volem buscar, no? I pels més atrevits, ja que estem parlant així de consciència i do it yourself, fer unes cortines és xupadíssim. O sigui, és fer la vora i...
Això seria fantàstic, ja fer-te'ls tu mateix.
Trobareu mil idees, mil tutorials i si això, doncs teniu ganes i creativitat i ganes d'arremengar-vos, segur que us ho podeu fer vosaltres mateixos. A continuació, el segon aspecte que ens apunta a la Marga Usacs, que la podeu seguir al seu canal d'Instagram Ibarú, que és superinspirador, és una cosa que repetim, jo crec que cada vegada que seiem en aquesta taula, que és plantes, plantes i més plantes.
I que ens encanta aquí parlar sí. de plantes també, sí senyor, omplim la casa de plantes.
Exacte, això sí. ens aporta coses positives i a més és que ens connecta amb la natura, ens obliga a disposar d'aquest petit moment de calma en les nostres vides que sovint són molt estressades i que tot va passar molt de pressa, doncs aquest petit moment de triar les fulles que ja estan seques, regar-les, dir-los que guapes que esteu, badar una mica, val? I per acabar, la Mar ens posa èmfasi també en un aspecte que pot suposar un gran canvi a la nostra llar, que és l'olor que fa, que moltes vegades també ho passem per alt. Sorprendre el nostre olfacte amb aquests canvis, apostant, doncs, per exemple, en cas d'èpoques de més fred, doncs, per fragàncies com la taronja, la canyella, el clau, l'eucaliptus, o bé més florals i més fresques com la menta, la lavanda o els cítrics, doncs ens ajudarà també doncs, a crear això que volem, no? Que a casa nostra passin coses, hi hagi sorpresa quan entris i com sempre diem que tot el temps que empleem en casa nostra, la nostra llar ens ho retornarà abraçant-nos i donant les benvingudes. En quant a fragàncies, també recomano olis essencials naturals, que no són tòxics. La Mar ens parlava d'una casa que es diu Season Oils i les espelmes que a mi em tenen enamoradíssima i que també poden ser lliures de tòxics en fragàncies absolutament naturals. Jo utilitzo les que fa la Maria Felicis de la Ecotribu BCN, que les podeu trobar a diverses botigues com de Carolina Blue aquí a Barcelona o bé online.
Doncs fantàstic, escolta'm, cuidarem, com dèiem, la roba de casa.
L'estilisme de casa nostra.
Exacte, després les olors, com ara dèiem per últim, i després les plantes, que plantes, també, a més fan doble funció, també ens perfumen la casa.
Exacte.
Doncs Queta, moltíssimes gràcies, seguirem amb altres temes, com sempre, per cuidar l'ànima de casa nostra.
Fins aviat.
La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Poll.
Buscar la recepta d'aquell plat que tenim ganes de fer però que no tenim clar com fer-lo ens porta sovint a entrar a internet i mirar per YouTube. A vegades tenim la tentació de posar-ho en castellà perquè pensem que probablement ho trobarem més fàcil, però és que ara ja no cal, perquè justament tenim aquest projecte de YouTube que es diu Jo cuino en català, un grup de cuiners que van decidir unir-se virtualment i publicar cadascú en el seu compte de YouTube receptes amb productes de temporada. Entre ells comptem amb el nostre col·laborador, amb l'Enric Erce, que ja n'havíem parlat. També està la Cristina Baliño, que té el canal Dolça Terra, l'única dels participants que cuina només postres, i el Jordi, entre tots ells, amb el canal de YouTube La Cuina d'en Jordi, amb qui ara parlem. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim no només a vosaltres tres, que us acabo de citar, sinó que teniu una mica representació de tot tipus de cuina. A veure si em saps dir exactament qui falta dels que he dit jo ara de cuiners que esteu dintre d'aquests canals de YouTube.
Doncs mira, en falta l'Otevaro.
Sí?
Que és de la franja de Ponent. El quilòmetre punt zero, que són de Blanes,
sí,
que fan una cuina marinera molt xula, i la cuina al cor, que és una cuina vegana, que és el noi és de les províncies de Girona.
També tenim No és cuina, és màgia, de l'Artur, la Cunateca, la cuina de l'Albert, em sembla que els hem dit tots, ara sí. Per què us veu unir? Com és que us veu unir tots els que teníeu ja a canal de YouTube?
Doncs, bueno, cada un tenia el nostre canal i un dia pues, ens va semblar que ens podíem ajuntar per fer una mica de difusió a les xarxes socials de la cuina feta en català, que no... Que, que, posàvem nosaltres una mica el nostre gra de sorra per defendre el que ens sembla a nosaltres que està una mica en perill, que és la nostra
llengua. En català podem trobar moltes receptes. Costa per això? La gent es pensa que és fàcil penjar una recepta i veure tot el procés de com cuinar aquell plat, però déu-n'hi-do la de temps que roba fer i portar un canal de YouTube.
Sí, i tant. Sí, però molt, molt de temps.
Quanta estona pots estar-hi, tu, treballant amb una recepta, per exemple?
No, pues, tranquil·lament, mentre la preparo, miro què és el que haig de fer, em gravo, després ho edito i tot, tranquil·lament, unes 30 hores.
Caram, 30 hores, per tant. Quantes en tens penjades ara? Les tens comptades?
Jo tinc unes 60 i pico.
Déu-n'hi-do.
60 i pico de receptes.
Déu-n'hi-do. 60 i pico tu, més tots els altres que també formeu part d'aquest Jo Cuino en Català, que és el canal que jo crec que s'ha de tenir de referència a tots els que els agradi la cuina, Jo Cuino en Català. Per tant, sí. Jo crec que la resta també deuen tenir-les, si fa o no fa les mateixes, no?
Sí, Déu-n'hi-do, sí, n'hi ha alguns que fins i tot més. Sí, que porten bastant de temps i més, i de molta qualitat, n'hi ha de molta qualitat.
Ara ho dèiem, hi ha cuina vegana, hi ha cuina quilòmetre zero, que en el fons tots sou una mica quilòmetre zero, però teniu cuina de tot tipus. El que sí que ens agradaria és que ara que ja hem passat uns dies en els que hem menjat en excés, ens diguessis una recepta fàcil de fer, que poguéssim seguir, que la poguéssim trobar també en el teu canal de YouTube, que sigui lleugera, que sigui fàcil i que ens permeti tenir, doncs, això, una dieta equilibrada amb un dia normal, sense fer grans festes, però que la puguem fer tots, vaja.
Doncs mira, una crema, per exemple, de carbassó, una recepta ben fàcil, i és tan fàcil com no fa falta ni pelar els carbassons, els rentes bé, els talles, peles una patata, la talles a trossos, un puerro, un parell de llets picats, i ho sofregeixes tot una mica a la cassola, i afegeixes una mica d'aigua o de caldo de pollastre, el deixes bullir 25-30 minuts, un cop està, ho tritures tot, una mica de crema de llet i et queda una crema d'escàndol.
Boníssima, boníssima. Jo no ho hagués sofregit, veus? I suposo que el sofregit li dona aquest toc amb una mica més de gust.
Exacte. Sí. Sempre la cuina catalana treballa molt amb els sofregits.
Sí, és la base de la cuina catalana, podríem dir, eh? Sí, doncs no ens oblidem. Si volem fer un puré de carbassó, la recepta que ens diu el Jordi és, evidentment, amb una mica de sofregit primer en aquesta recepta com a base. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i seguirem aquest canal, els grups de YouTube. Jo Cuino en Català. Moltes gràcies, Jordi.
Ens podeu trobar al Facebook i a l'Instagram.
A Facebook i Instagram, per tant, a tots tres canals. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
La primera pedra @racu.cat.
Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Ahir ens vas recomanar sèrie televisiva. Sí. Vam dir que no havies pogut anar al cinema perquè, escolta'm, per temes de salut, és evident que no vas poder sortir al carrer.
No.
I vam veure Autodefensa.
Sí.
I ara molt diferent, que ja veig que rius, perquè no té res a veure.
No.
La d'ahir era dura.
Era dura. Era dura. Però està bé.
Sí.
Està bé. Val molt la pena i jo crec que, insisteixo, que s'ha de... en què s'ha de veure.
Sí, per tant, és Autodefensa i avui...
Avui agafem sucre, tot el sucre, tot el sucre que pots haver imaginat, absolutament tot, i el posem en aquesta sèrie, on diguem-ne que el problema més gran que podem arribar a tenir és una discussió sobre què? Sobre si la corretja del rellotge és... que em poso la blava o la negra? Pues no ho sé. És a dir, això, és la discussió més tonta que pugui haver, que al cap de dos minuts està solucionada. És una sèrie de Netflix que té tres temporades i que es diu Emily in Paris. My entire life I've been practical. I make one romantic decision and it bit me in the ass. Are you talking about work or Gabrielle? Paris. Oh. A veure, És l'Emily Cooper, té 29 anys, treballa a Chicago i li surt l'oportunitat a la seva empresa, que es dedica al màrqueting i a la publicitat, que l'envien a París. I aleshores ell va fantàsticament, per en principi per un any. I va a l'oficina que té aquesta empresa allà, que es diu Savoir. En principi sembla que tot molt bé, no? La sèrie està... als Estats Units els ha agradat molt, i a França no gaire, perquè... pels estereotips que han fet servir. Que són... no tots, no. Més,
tots encara. Tots i més.
Absolutament tots els estan aquí. A veure, ella arriba allà i, evidentment, es troba en què la cap... de la oficina de París, de l'oficina Savoir, que és una actriu que t'haig de dir que a mi m'ha agradat molt i que, no sé, fa com molta gràcia, perquè ella volia aquest paper, però en principi els productors, tenia 56 anys en aquell moment, perquè això en fa 3 quan va començar, que en principi no l'acabàvem de veure gaire en el paper, però ja era això, és a dir, ja era una senyora d'una certa edat, la qual cosa tornava a posar sobre la taula les dificultats també perquè determinades actrius a determinada edat tinguin un aquests paper. Papers. Però és que aquest era molt important. Es diu Philippine Leroy Boileau, més o menys, espero que sigui així el nom, sí, que fa de Sylvie Grateau, que és la cap de Savoir. I el mateix que es fa absolutament amb el paper, però també és d'aquelles maneres. És a dir, tu imagina't caminant per París, estant tot el dia amb uns talons d'aquests d'agulla que són impossibles.
Una mica sexo en Nova York, però a París.
No? I al segle XXI, sí, però molt més ensucrada. Molt més ensucrada. I on no hi ha absolutament res. És a dir, aquí és, tu t'has de posar al sofà, no cal que tinguis la grip ni que estiguis malalt.
Intueixo que s'hi encontraran aquests dies.
No? Exacte, allò, sí, jo necessitava, no podia veure ni assassinats,
no,
ni
clar,
res que et fes pensar
malalt.
2 segons. I aleshores em van dir, doncs a veure, prova això.
Doncs està molt bé perquè hi ha molta gent que està tenint grip o que està una mica més ensupida, i aquesta és una bona recomanació per quan no vols pensar, no vols reflexionar, no vols fer absolutament res.
Exacte, hi ha moments que penses que dius... de veritat, una ciutat de 6 milions d'habitants
i tot queda...
però acabes tenint tot en un cosmos super, super petit.
Tot queda a casa.
Però està molt bé perquè, escolta, més com si visquessis a Gràcia,
sí,
i neixes a fer un dia la teva festa aniversari a la plaça de Sant Miquel. I aleshores tens una de les teves amigues que es dedica a posar les bombetes, l'altra posa la taula al mig del carrer sense demanar, evidentment, allà ni permisos ni res, i allà no va ningú criticar-ho i tot és fantàstic i meravellós fins que surt el problema, perquè aquest capítol acaba amb un problema, però el capítol següent, al cap del minut 2, ja està solucionat el problema.
Veus que bé. Doncs això és el que volíem, no? Que tot fos fàcil. Per qui vulgui alguna cosa fàcil, aquesta.
Sí.
Emily in Paris.
Entens que els francesos estiguin enfadats,
eh? Home, no m'estranya gens.
Entens que estiguin una miqueta enfadats, tot i que t'haig de dir que França és de les sèries més vistes. Aquesta va estrenar la tercera temporada fa no res i està situada en el top 10 de les més vistes a França. I a més, com que aquí el que hi ha darrere és el Darren Star, que estava a Sexo a Nova York,
o sigui,
no li has d'explicar, no amb aquest senyor, no li has d'explicar res d'aquest tipus de sèrie.
No, clar.
Emily in Paris, Netflix, 3 temporades, 10 capítols per temporada, més o menys una hora, i els que els agradant aquesta sèrie tindran, que sàpiguen que ja poden estar tranquils, perquè la quarta està per estar a final d'any.
Joan Maria, que t'acabis de recuperar bé i ens veiem la setmana que ve.
D'acord.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu.
La primera pedra.
Isabel Vinaixa, bon dia.
Bon dia,
ja ens
Noé.
Vam dir bon any,
sí,
quan tocava, el però... dia 1, perquè vam ser de les més matineres
del
dia 1.
Sí, per descomptat. Vam aixecar la persiana nosaltres.
Ah, sí, senyor, vam aixecar el país.
Exacte.
I escolta'm, aquesta música que ens porta sempre ens dona molt d'ànim.
Moltes gràcies.
I tenim moltes ganes de que ens proposis avui també.
Doncs mira, avui us proposo, primer, com han anat bé els Reis?
Molt bé.
Sí?
Sí, és que em porto molt bé. Jo tu també, oi?
Sí.
Veus?
Soc bona minyona.
Sí.
Soc bona nena.
I és que som bona gent, doncs al final...
Exacte.
Sempre. Els Reis ens estimen.
Sí, ens estimen força. Bueno, dit això, endavant amb la... Bé, és que no sé... Sempre vull innovar, però acabo fent-ho sempre igual. Va, tira. Posem la primera versió. Endavant. Ens agrada aquest inici. M'encanta.
No l'identifico,
no?
Eh?
No? Millor. I get up and
leave it. Ara sí.
Ah, sí?
Isabel, sí? L'estem cantant.
No, perfecte.
Sí?
Qui és? Bueno, qui és? No saps qui és ell que canta, però qui és l'original? L'original és la cançó és Dancing in the Dark.
Sí, senyor.
Del senyor Bruce Springsteen.
Saps què passa? Que quan et canvien el ritme de la música, fins que no vens a l'estrabillo, no t'arriba,
no
eh?
No saps.
Identifiques
això,
la lletra.
Però està molt bé, això. Això vol dir que la versió està molt ben feta.
Sí.
I aquest noi, que és el Benny Sings, que és un conegut pel seu nom artístic, que es diu així, és un músic, compositor i productor holandès.
Saps que no s'assemblen res al ritme en res.
Del senyor Bru, del senyor
Bruce Springsteen.
Que em perdonin els grans fans del Bosch, però avui haig de tocar versions.
Tu ets de les que té entrada per anar al concert?
No. M'agrada molt, però no. M'he girat un cop a veure'l, eh? Ja, suficient. Bueno, suficient, ja en tinc prou. Vull dir que no m'agrada, no em vull embardellar. M'agrada molt, eh? Però ja està vist.
Es tiren els cabells.
És que em faig gran per anar a concerts grans.
És veritat, això.
Jo soc de concerts més minimalistes.
Més íntims.
On puguis tocar a l'actor o cantant.
Home!
Sí, el puc veure més a prop. Allò que li pugui olorar la xella m'agrada més. Vinga, canviem. Posem la segona versió, sisplau.
I get up in the evening. Aquesta veu és maca,
toma. Aquest despertin la veu així. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire. Et diré que aquesta veu recorda una mica més a la del Bruce que la d'abans. Sí, clar, la d'abans era més suau, és més rockera. Sí, estem parlant d'una banda de pop-rock del sud de Londres, es fan dir Bastille. El cantant es diu... Dan Smith. I dona la curiositat de que li va posar aquest nom, perquè Bastille és el 14 de juliol de 1789, que és la toma de la Bastilla durant la Revolució Francesa. Ell va néixer, es veu, el 14 de juliol. Li va fer gràcia i per això va posar aquest nom al seu grup. A mi realment el grup Bastille m'agrada molt. Unes balades,
sí,
unes cançons de rock, de pop, brutalment bones. Et poso la tercera, la última, la que tancarem, que per mi, diguem, que és la versió més versió.
Sí, senyora.
Sí?
Sí.
Vinga, som-hi. És un cantant molt conegut, eh?
Ah, sí?
Sí. Molt conegut. Despierto
en la noche. En castellà?
Sí. Roto sin nada que decir. Y luego en la mañana. ¿A qué? Me siento igual, no puedo seguir. Estoy tan cansado. ¿No? Si et dic Juan Esteban Ariztizabal Vázquez...
Que igual.
Si et dic, tengo una camisa negra...
Hombre, Juanes!
Ara!
Sí,
senyora. És ell. És ell, és el cantant colombià, conegut com a Juanes.
Mira, no sabia d'aquesta versió castellanitzada.
La trobo molt, molt maca.
Sí.
Portada, evidentment, al castellà. La lletra és ella, és la mateixa. I la trobo molt, molt bonica.
Doncs em sembla una manera molt original
i molt versió.
L'endemà del Dia de Reis.
Exacte.
Fantàstic. Doncs Isabel, ens quedem amb aquest tema.
Perfecte, jo sí, ja ho saps.
Des d'aquí, com sempre, donar les gràcies al Dani Simón, a la Marga Ortuño, i nosaltres ens veiem, com sempre, la setmana que ve. Que tingueu molt bona setmana.
Adéu.